Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Com esteu? Us parlo, sóc el José Miguel Cruz, una abraçada per tothom. Estic encantat de parlar amb vosaltres. I avui encara més, perquè suposo que alguna enveja he de donar quan estic aquí en directe des de l'habitació 416 de l'hotel Miramar Barcelona, amb unes vistes impressionants de Barcelona. Avui hem parlat de turisme, continuarem parlant de coses molt relacionades també de tot això. Mireu, el turisme és una d'aquestes coses, i també funciona així, però del que parlarem ara és ratlla lo surrealista o en funció de què quan t'ho expliquen així a bocajarro. Anem a començar. Mireu, quan fa turisme va de vacances, el que busca habitualment és relaxar-se. Pot escollir, per exemple, hotels com el que tenim ara mateix, on estem aquí, a l'Hotel Miramar Barcelona, amb aquestes vistes impressionants. Estàs a la ciutat, però estàs fora de la ciutat, per exemple, i aquí tens un munt d'eines per relaxar-te. Bé, també hi ha una cosa, i en funció de com facis aquestes visites turístiques, i segurament molts dels que esteu escoltant podreu identificar tot això que diré, i és l'estrès turístic. Què és l'estrès turístic? L'estrès turístic és quan vas a toque de silbato. Bàsicament aquest seria un què, no? Tipo, ara vamos allà, i no et dona temps absolutament a res, que t'has d'aixecar una hora determinada perquè si no perds l'excursió que anava a no sé quin llac, o agafes, o t'aixeques a no sé quan i tens l'hora directa que has d'arribar per menjar i has... Oh, calma. I l'estrès, abans amb la doctora Carmen Torrejón a Herrera estàvem parlant d'una pandèmia, la pandèmia que tenim avui amb nosaltres, que és l'obesitat, però hi ha una altra, l'estrès. L'estrès comença a ser preocupant. L'estrès comença a ser un d'aquests problemes que hem de posar-hi atenció. L'estrès és una situació natural. Comencem per aquí, No vull demonitzar-ho perquè no és així. Per exemple, un estrès serveix perquè el cos obtingui energia i es prepari per enfrontar-se a una amenaça. Tu quan veus allò, ostres, passa alguna cosa, comences allà a fabricar energia i et prepares, no?, per afrontar-la, i això se'n diu estrès. Hi ha un metabolisme i comences a produir una hormona que es diu cortisol. Aquesta és l'hormona de l'estrès. Fins aquí tot bé. I seria una qüestió natural i necessària. Però què passa, i aquí és on ve el problema, quan tot aquest estrès està sostingut en el temps, quan no para, quan aquesta hormona la tenim constantment a sobre nostra? Aquí és quan comencem a pagar. I escolteu-me, l'estrès es paga. Tard o d'hora es paga amb malalties, amb trastorns, i és un problema de la societat moderna en la que vivim. Farem un gir i us diré, sabeu que en funció del vostre estrès podeu veure colors? És a dir, l'estrès té colors. El que estic dient sembla una bocada i jo ho pensava que era així. Però és així? Anem a sortir d'aquesta afirmació una mica surrealista que acabo de fer i en parlem d'això, de gestió d'estrès, i en parlem també d'aquests colors associats a l'estrès, i en parlem amb l'Esperanza Sebastián. L'Esperanza és pedagoga, coach, i a més experta en la gestió de l'estrès. Esperanza, buenos días, bienvenida.
Buenos días, José Miguel, ¿cómo estamos?
Gracias por estar aquí con nosotros. Me queda un poco flipando con esto de que el estrés tiene colores, el estrés y la ansiedad. Explícame esto, por favor, porque me queda un poco ahí como... ¿Colores? ¿De qué va?
Muy bien, bueno, pues mira, como todo en la vida, nosotros tenemos nuestras sensaciones. El contacto que tenemos con el mundo no es real. Nosotros percibimos el mundo desde lo que somos, lo que en ese momento estamos viviendo y nuestras experiencias pasadas. Con lo cual, la realidad no es única. Pues los colores, la manera de interpretar nuestra vida tampoco es única. Y entonces, una de las maneras es a través de las sensaciones, a través de los colores. ¿Cuántas veces hemos dicho, mira, hoy estoy con un nudo en el estómago? Vale, pues entonces, aquí que decimos, no tiene color, evidentemente, pero ¿un nudo en el estómago qué pasa? ¿Que los intestinos se hacen un nudo? No, es una forma metafórica de hablar. Sí. Pues con los colores pasa lo mismo. Cada uno percibimos esas sensaciones que produce el estrés o que produce la ansiedad con un color diferente. Hay gente que dice, ¡ay! Lo veo, mi estrés lo veo de color rojo, porque el rojo, hay una tendencia, según estudios, a que es ira, intensidad, sí, nervios. Pero también es verdad que el rojo muchas veces lo asociamos con el amor. No regalamos el día de San Jordi una flor roja normalmente, o el amor lo asociamos con un corazón rojo. Pues esa es la manera en que nosotros percibimos las sensaciones que tenemos.
Pero esto se hace de forma consciente o inconsciente, o sea, porque ahora estaba yo reflexionando sobre, mientras te escuchaba, y decía, ¿y de qué color identifico yo a mi estrés? Y no he llegado a una conclusión clara.
Bueno, es que sabes lo que pasa, que para poderlo identificar tienes que tomarte un momento de paz.
Vale.
Y veo que no, ese momento en la radio es difícil.
No, a veces no, ¿eh? Pero al menos en esos segundos que mientras tú hablabas, ese minutito que estabas hablando, no he llegado a una conclusión clara de color.
Vale. Esto simplemente es cuestión de decir, me paro, primero piensas, ¿cómo me siento hoy? Porque normalmente los colores van asociados con las emociones que tenemos. Sí. ¿Cómo me siento hoy? ¿Me siento triste, alegre, me siento indiferente, cansado, no he dormido? ¿Qué sensación, qué emoción despierta en mí? Porque claro, estamos muy acostumbrados a trabajar con la mente, a la rapidez, al día a día, y no nos paramos a decir, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo yo ahora? Pues me siento triste, o me siento alegre, o eufórico. Y entonces cuando ya tengas esa sensación, esa emoción, ¿y qué color? Si yo tuviera que pintar o pensar de qué color es esa tristeza, alegría, euforia, indiferencia, sueño, ¿cómo lo pintaría? Y entonces te vendrá un color.
De acuerdo.
Supongo, ¿vale? Y entonces ahí dices, pues bueno, es interesante saber, claro, qué color es.
Vale, ¿y esto en qué nos puede ayudar? O sea, vale, imaginemos que lo identifico, ahora el mío, por ejemplo, lo identifico con el azul, por poner un ejemplo, ¿eh? Que me pararé a reflexionar en el momento con que lo identifico, porque he dicho azul arbitrariamente. Pero vale, imaginemos que es así. ¿Esto en qué me puede ayudar? ¿Cómo puedo usarlo para gestionar mi estrés?
Pues mira, igual que nuestras sensaciones físicas, también se puede gestionar con el color. Si yo sé que mi tendencia habitual, por ejemplo, en el caso tuyo es el azul, que es un color que normalmente, no siempre, lo asociamos más bien con la calma. Pero si yo en mi vida habitual,
qué triste que el color que hayas cogido es el que se relaciona con la calma, para identificar el estrés. Yo tampoco estaba muy acertado ahí, ¿eh?
Escúchame, José Miguel, sí, es que hay distintos tonos de azul.
Ah, eso es verdad.
A ver, tú me dices un tono suave, así tipo mar, yo qué sé, y luego me dices un azul estridente, pues a lo mejor, de acuerdo. Estridente puede ser, ¡ay!, ansiedad, estrés, nervios, ¿vale? Entonces, si yo en mi tónica general habitualmente asociaría mi vida con un color, pues, por ejemplo, hay gente que lo puede asociar a lo mejor con un marrón, un gris, un negro,
sí,
que también diré la otra parte de esos colores, pues a lo mejor es cuestión de poner en su vida unos colores más llamativos, porque a lo mejor esa persona dice, yo es que me siento triste, me siento como deprimida, me siento como ahogada en mi vida. A lo mejor pon un poquito de color en tu vida, en vez de tonos grises, marrones y negros, que te repito, luego digo su otra parte,
¿sí?,
pues pon un color, pon un rosa, pon un verde, pon un azul, tanto en tu ropa como en tu decoración de casa, en el lugar de trabajo en el que te mueves.
Y esto psicológicamente nos puede ayudar a generar un efecto contrario al color con el que percibimos el estrés.
Correcto, sí. Y te quería decir que a lo mejor nombrando el negro y el gris dices, oh, pues es que yo qué sé. No, porque el negro también se puede asociar, aparte de con malestar, de depresión, tristeza, etcétera, pues con responsabilidad, con autoridad, con prestigio, ¿no?
Con elegancia, normalmente, a veces. Con elegancia, incluso.
Con elegancia, correcto. A ver, cuando vamos a la alfombra roja, a ver, ¿de qué color es la alfombra roja? ¿De qué color va la gente vestida? De negro, o blanco, o incluso de rojo, ¿vale?
Sí, sí.
Es decir, nuestros ministros, ¿de qué color van vestidos?
Pues
oscuros. ¿Tú te imaginas un presidente del gobierno con un traje de chaqueta pistacho?
Bueno, no, pues en principio no. La verdad es que cuando están... Luego cuando hacen el meeting sí, se ponen de colorines, pero en el cargo no.
Claro, entonces ¿qué pasa ahí, no? Pues esa responsabilidad, esa autoridad, ¿no? Ese color ahí reflejaría eso, ¿no? Bueno, es interesante saber que los colores en nuestra vida tienen un qué.
Esperanza.
Y tienen un qué, sí.
Y de forma genérica, ¿sabemos gestionar nuestro estrés? Primero, si somos conscientes de lo que tenemos y después gestionarlo, decir, oye, un momentito, está bien que tenga un ratito de estrés, pero si estoy todo el rato así, esto no va bien.
No, no va bien. Tener el estrés, como tú muy bien has dicho al principio, es normal. Es bueno, nosotros como seres humanos supervivimos como especie por el estrés. O sea, nuestra especie sobrevive por el estrés, con lo cual es positivo en nuestra vida. Pero grandes cantidades, acumulación de estrés, de cortisol en sangre, no es bueno, porque eso degenera en otro tipo de enfermedades, ¿vale? Que no son buenas. Entonces, gestionarlo. Pues para gestionarlo es muy, muy importante y no tenemos esa cultura. Pensamos y soportamos niveles muy elevados de estrés y creemos que es lo normal, que la sociedad nos encamina hacia eso y que es normal el estrés que estoy padeciendo. No, no, a mí ya me va bien. No, no, no te va bien. Te está reduciendo una calidad de vida y un bienestar. Lo que pasa que a veces no lo escuchamos.
No, no escuchamos. Pues Esperanza Sebastián, pedagoga, coach y especialista en la gestión del estrés. Oye, muchísimas gracias por explicarnos este código de colores relacionado con el estrés. Muy amable.
Muchísimas gracias, José Manuel. José Miguel, perdona.
Nada,
muchísimas
no te preocupes. Gracias a vosotros. Hasta luego, gracias. Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Adiós, adiós, gracias. Bueno, José Manuel, mira, sabeu els que tenim un nom compost, sobretot nom compostos que no són gaire habituals, com José Miguel, que no és gaire habitual. Ens diuen José María, Miguel Ángel, José Manuel. Estem acostumats a això, però agraït per tot el coneixement que... Heu flipat, jo he flipat amb això dels colors, eh? No sé, un dia que estigui molt estressat ho intentaré portar-ho a la pràctica. Espero que això, mira, si funciona, benvingut sigui, eh? Va, que de seguida hem de parlar avui molt especialment amb l'Enriqueta del Plan 1-2-3 perquè se'ns jubila. De seguida en parlem de tot això i actualitzem la informació de serveis aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Lo estás escuchando en COPE.
Es un agustino con gran vocación misionera.
Quiere mandar un mensaje muy claro, un mensaje de paz.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico.
Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Celebramos el mes Carrefour con precios imbatibles, como el aceite de oliva virgen extra carbonell 5 litros con un precio imbatible de 4,75 € el litro, o el chuletón de vacuno Carrefour con un precio imbatible de 13,95 € el kilo. Hasta el 12 de mayo, el mejor precio garantizado en Carrefour.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva hasta el 1 de junio durante Verano Mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 150 € en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Además, tendrás ventajas exclusivas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hoy es un día muy especial aquí a COPE. Parlem del Plan 1-2-3. Esteu escoltant la sintonia del Plan 1-2-3, eh? Però és un dia molt especial perquè estic dient això. Perquè avui una de les nostres veus, perquè és veu nostra, És veritat que fa aquesta publicitat, fa aquest espai comercial, tot el que vulgueu, però és nostra veu. La nostra veu que durant tants anys, i jo he parlat amb ella tantes vegades parlant del Plan 1, 2, 3, i se'n jubila. Bé, jubilar-se està bé, perquè està bé, però, ostres, és que em fa un què. Ha estat allà, ha atès a molts de vosaltres, segurament us ha atès el telèfon del Plan 1, 2, 3, el 650, 51, 52, 53, que ara ho direm en tot cas, i avui tenim el darrer espai en antena perquè es jubila. És la nostra Enriqueta, l'ànima i la veu del Plan 1, 2, 3. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Pues gracias, gracias por esas palabras, Cruce, que estoy muy emocionada, ¿no? Yo no quería despedirme sin estar en directo contigo, agradecerte todo tu apoyo, todo tu cariño, todo a ti y a todo el equipo de COPE, que sois extraordinarios, pero además, Cruz, a todos mis oyentes, a todos los oyentes de COPE, por tantísimo cariño, por tantísima confianza. Ha sido un honor, ha sido un placer acompañaros todo este tiempo, y aunque yo me retiro del micrófono, que sepáis que Clinitec sigue adelante para seguir ayudando a quienes lo necesiten, Cruz.
Bueno, ahora sí, oye, Sergio, que pon la sintonía ahora del Plan 1, 2, 3, la sintonía del Plan 1, 2, 3, vamos allá, porque ahora sí, hemos aprendido mucho de Enriqueta, pero no hay que dejar esto así abajo, hay que dejarlo arriba y hay que dejarlo bien, y no podemos dejar de hablar del Plan 1, 2, 3, ese plan que tantas satisfacciones te ha dado a ti, nos ha dado a nosotros, y que tantos resultados ha demostrado, Enriqueta.
Claro que sí, y sigue siendo mi recomendación, ¿eh?, para todos aquellos que quieran perder peso, que quieran sentirse más ligeros, que quieran sentirse que no estén hinchados, con muchísima más energía, pues está el Plan 1, 2, 3, que es sencillo, son solo tres pasos, y recordemos esos pasos. La primera semana son los sobes de piña, nos ayudan a eliminar las toxinas del cuerpo, a eliminar líquidos, a perder peso. Con la segunda semana los sobes de naranja, que vamos a renovar nuestra flora, que vamos a reducir cintura, vamos a mejorar la digestión, y por fin que llega la tercera semana con las cápsulas captagrasas que nos controlan el peso, que reducimos esa ansiedad y que mantenemos nuestra masa muscular y además sin efecto rebote. Y Cruz, lo digo,
dilo,
en tres semanas puedes perder de 4 a 7 kilos.
Joder, Enriqueta, de verdad. Oye, además es que como te jubilas, hoy vienes cargada de regalos también con el Plan 1, 2, 3.
Pues bueno, pues tiro la casa por la ventana.
Venga,
hoy,
vamos allá.
Hoy tiro la casa por la ventana, porque si me llamáis ahora mismo, si llamáis al 650-51-52-53, te voy a regalar las tres infusiones, la detox, más la drena, más la lipo. Te voy a regalar también los 28 parches adelgazantes adhesivos. Te voy a regalar también nuestra caja de galletas, que están riquísimas, compuestas de cúrcuma y chía. Y atención, y también te regalo el gel caliente con rolón incorporado, o sea, grandísima promoción para ti, que te lo mereces por ser oyente de COPE, y que te lo envío a tu domicilio, por domicilios, por mensajería, sin gastos de envío, y sí, al precio de siempre, 650-51-52-53.
Y ese es el teléfono del Plan 1, 2, 3, 650-51-52-53. Ahí está todo el personal de Clinitec para atenderte. Enriqueta estará disfrutando de su jubilación, pero nosotros estaremos y te llevamos en el corazón, Enriqueta. Tu voz y todo lo que nos has acompañado durante todos estos años. Enriqueta, muchísimas gracias por la voz, por todo lo que nos has dedicado, por hacerlo todo tan fácil y por haber estado aquí con nosotros. Te deseo, yo y en nombre de todos los que estamos aquí en COPE Cataluña, pues lo mejor.
Gracias. Un abrazo para siempre, y yo también os llevo en el corazón. Besitos.
Un besito muy grande, Enriqueta. Un abrazo muy enorme. Ya lo sabéis, 650-51-52-53 de 4 a 7 kilos con el Plan 1, 2, 3. Y no, tengo que acabar así, Enriqueta. Enriqueta, patunets.
Gracias.
Sé muy feliz, Enriqueta. Un besito muy grande.
Gracias.
de seguida actualitzem la informació de serveis, mig emocionats. Actualitzem la informació de serveis aquí a migdia COPE, a Catalunya i a Andorra. Fins ara.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Hola! Hola, veïns i veïnes de Barcelona. Ja tenim els projectes finalistes dels pressupostos participatius. Ara arriba el moment de decidir conjuntament quins fem realitat. Entra a decidim.barcelona i consulta tots els projectes. Podràs votar-los del 12 al 17 de maig. Decidim la Barcelona que volem. Ajuntament de Barcelona.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
En Avianca, la segunda aerolínea más antigua del mundo, sabemos que hay juegos que cruzan generaciones, por eso puedes revivir aquellos momentos jugando fútbol con tu padre y crear nuevos recuerdos practicando la chaza en Ecuador. Llevamos más de un siglo conectando historias, emociones y familias. Avianca, mi casa es tu casa. Miembro Star Alliance.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Encantat, una abraçada per tothom. Us parlo des de l'hotel Miramar Barcelona. I, a més, a part de les alertes que hi ha avui per temps, s'està fent un temps aquí al litoral català, concretament al Port de Barcelona, que estem a la muntanya de Montjuïc, just davant del Port de Barcelona. Tenim unes vistes magnífiques de tot el litoral. Ens està fent un temps magnífic. I des d'aquí, el que us puc dir, fent una meteo directament des de la capital de Catalunya, us dic que de cap ara entrem a la meteo i de cara al Tibidabo, doncs abans estava coberta l'església del Tibidabo pels núvols. En aquest cas encara tenim núvols amenaçadors, i núvols d'evolució cap a l'est. Ara les estic veient, estic segur perquè les estic veient, en tot cas. Però és que el litoral quedarà una mica al marge. Pot ploure el litoral, en forma de tempesta. Però més aviat tota la pluja anirà cap al prelitoral i cap a les comarques interiors. Aquí sí que pot ploure, i pot ploure bé, en aquest cas. I és que aquesta pluja i les temperatures, que estaran una mica per sobre del que tocaria per l'època, aquestes temperatures són les que tocarien per norma per aquesta època, que es mantindran així tant avui, tarda de divendres, com tot el cap de setmana, seran les que tindrem. I la pluja no ens deixarà. La pluja no es deixa. Demà dissabte esperem pluges, sobretot cap a Pirineu, però Pirineu, unes pluges que localment poden ser en forma de tempesta, però és que ens arriba de cara a diumenge, ho sento, però tenim un cap de setmana una mica fastigós en aquest plan, De cara al cap de setmana ens arriba una bombolla d'aire fred que creuarà Catalunya deixant, doncs, pluges abundants pràcticament a tot el territori i una mica de ballada de temperatura. Està una mica per sota, en aquest cas, però es mantindrem més o menys pel que tocaria. És a dir, que si heu de fer plans de cara al cap de setmana, vigileu, vigileu i sobretot mireu com està el temps i el radar del Meteocat per si hi ha alguna alerta. Ja sabeu que aquestes, en aquesta època tenim una primavera com de tota la vida, que en el qualsevol moment alguna tempesta, sobretot si aneu a muntanya, pot sorprendre. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana avui? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Lorena Moreno, bon migdia, benvinguda.
Hola, què tal? Doncs a veure, aquestes hores destacar algunes incidències, com és un accident a l'AP7 entre Subirats i Vilafranca del Penedès, en sentit nord, en sentit Girona, que està provocant que s'hagin hagut de tallar dos carrils, provocant això 9 quilòmetres de retenció. També regulació del trànsit que s'està fent a l'AP2 i això ha provocat que s'hagi hagut de tallar la carretera a Albatàrrec, en sentit sud, en sentit Tarragona, i s'estan fent desviaments obligatoris cap a la sortida 140. També en aquesta via, a la P2, trobem una altra incidència a Castelldans, en sentit Barcelona, provocant un quilòmetre de retenció perquè s'ha produït l'incendi d'un vehicle. I després també destacar una neteja de via que s'està fent a l'A2 a Cornellà de Llobregat, en sentit Barcelona, que ha provocat també que s'hagi hagut de tallar un carril. I les rondes, com és habitual, retencions tant en sentit Llobregat com en sentit Trinitat, sobretot a la Ronda Litoral, a l'alçada de la Barceloneta.
Moltes gràcies, Lorena. Que tinguis una bona tarda i un millor cap de setmana.
Molt bé, igualment. Fins
gràcies.
Demà.
Fins demà. Doncs, demà no, que és dissabte, però fins dilluns, en tot cas. Com tenim la situació? Perquè aquest cap de setmana, plogui o no plogui, tenim clàssic. José Luis Gil, benvingut, bon dia.
Què tal, José Miguel? Companys, ben trobat. Moltes gràcies. Doncs, de moment, tenim un divendres amb tranquil·litat. I és que ens hem aixecat una mica alarmats després que hem conegut l'hospitalització del tècnic del Girona, Michel Sánchez. Un episodi de salut que ha obligat a l'internament del tècnic del Girona en un centre hospitalari. Està bé, aquesta és la bona notícia, evoluciona favorablement, està sota observació mèdica i l'escenari recomana que romangui sota aquesta atenció mèdica i que demà, per tant, no segui a la banqueta al Girona-Vilareal, on el Girona pot acabar de lligar la permanència a la primera divisió. Roda de premsa prèvia al partit de demà a càrrec del seu segon, Salva Funes, que ha volgut tranquil·litzar una mica més si feia falta els ànims.
El vestidor está bien. Al final ha sido un tema de realmente de protocolo y bueno, estamos todos tranquilos porque yo personalmente incluso he estado hablando con él ayer, o sea que él está bien. Y los jugadores les hemos transmitido pues que estén tranquilos igual, ¿no? Al final los que juegan son ellos, la idea de juego es la misma de todas las semanas y la idea de mañana es conseguir los 3 puntos y virtualmente un poco la salvación matemática.
Seria històric, perquè en el plànol merament matemàtic el Girona mai ha estat capaç de guanyar el Vila-real sempre que el conjunt de la Plana ha visitat Montilivi. Em comenta l'Alberto Díez que Funes anirà a veure a Mitchell a l'hospital abans del partit, jo crec que per intercanviar els últims apunts, i que el míster i el seu segon es comunicaran entre ells si és que resulta convenient. És a dir, els metges li permeten a Mitchell comunicar-se amb Salva Funes a la banqueta de Montilivi. I el que deia vostè, diumenge, 4:45 de la tarda, Barça-Madrid. Evidentment, avui a Esports Cope, l'última hora del Barça, on apunta que Valde, recuperat, podrà estar a disposició de Hansi Flick. En el Madrid no hi ha recuperacions ni novetats significatives. I anem a veure a quin aspecte mostra aquest Barça i com processa i paeix el xoc d'haver quedat eliminat a la Lliga de Campions. A l'Espanyol és notícia Urco, que ahir va estar una estoneta amb el Javier de Haro a Tiempo d'Espanyol, i més coses d'aquest cap de setmana. El Barça femení pot guanyar la Lliga, si ho fa al camp del Betis, i salvar de retruc a l'Espanyol. A primera ref un Barça ve a Andorra, cara i creu, uns per la permanència, uns altres pel playoff, i en bàsquet, la derrota ahir del Barça a Corunya, que complica les opcions de l'equip de Peñarroya d'estar al top 4. I a més de tot això, no hi ha Barcelos, la prèvia de la final de la Lliga Europea d'Hockey Patins. Arrenca el Giro d'Itàlia. Està debutant Carlos Alcaraz al Masters de Roma de tenis i tenim prèvia de cursa del Gran Premi de MotoGP, de motociclisme.
José Luis, et faig una pregunta, no m'esquivaràs?
No ho sé.
No ho sé, sí o no?
No, és que com no sé la pregunta, no li puc contestar.
Sobre el clàssic, és sobre el clàssic.
Vale, va, tu pregunta el que vulguis.
Qui guanyarà?
El Barça.
Estàs molt convençut amb això, no?
Sí, perquè tot i que, evidentment, l'eliminació europea fa impacte, jo crec que jugar a casa, jo crec que el moment de salut futbolística del Barça és molt millor que la del Madrid. El Madrid estan una mica distrets amb el tema de quan marxa Ancelotti, quan arriba Xavi Alonso, el munt de lesionats que tenen. No veig el Madrid 100% mentalitzat de, ostres, si guanyem a Montjuïc li podem donar una volta. Això no veig el Madrid en aquest estat mental. Veig més les ganes de reivindicar-se del Barça després de l'eliminació davant de l'Inter, amb el tema arbitral pel mig, que no l'intent del Madrid de ressuscitar a Barcelona.
Molt bona anàlisi, José Luis.
No, que no val per res, perquè fins que no comença a rodar la pilota...
No, és veritat que no val per res, però l'anàlisi que acabes de fer és molt bo, molt encertat. José Luis, moltes gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquestes informacions i d'altres Esports Cope, avui capitanejat pel Joan Batllori. De seguida parlaré d'estudiants, del perfil d'estudiants. Hi ha un informe que explica que els estudiants universitaris d'avui estudien menys i treballen més, amb tot això el que això comporta. Però abans de tot això, com teniu el vostre cor? Si estigués en aquesta terrassa on estic jo ara mateix, el vostre cor estaria més tranquil, més relaxat. Però mireu, si heu de pensar com està la salut del vostre cor, penseu en InsCor, el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A InsCor cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida. I escolta'm, que és que programen la teva visita per quan tu necessitis, que és una de les grans avantatges. No, és que hoy no puedo, és que hoy me va mal, i és que hoy te voy a ver los niños... Pues tranquil, no passa res. Tenim la llista perquè tu vagis a fer-te un bon xequeig de cor. Tota la informació la trobaré al seu web, inscorbcn.com.
Un nuevo papa.
¿Se abre el balcón?
Leonem decimum quartum.
León decimo cuarto.
Bueno, bueno, bueno.
Un momento histórico.
La pace sea con tutti voi.
La habremos vivido en nuestra vida.
Yo nunca. ¿Verdad? Yo desde luego jamás he vivido algo parecido. Es así impresionante y un privilegio.
Es un santo padre muy hispano.
Le conoce perfectamente porque han trabajado juntos allí en Perú.
Él fue mi profesor, prudente, equilibrado. Me parece es la persona correcta que Dios ha elegido para este momento.
Lo ha repetido dos veces las palabras icónicas con las que Karol Wojtyla dio su primer discurso en el balcón. No tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo. Dijo.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón 2 a 3 kilos por medios o entero a 9,99 euros el kilo. Hasta el 11 de mayo en Península y Baleares. Además, llega todo a un euro en alimentación, con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo sales ganando.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quin és el perfil actual dels universitaris? Aquest és un què que evoluciona en funció de com va la societat, en funció de les despeses, i la inflació tampoc està a partir de coets. Llavors, els universitaris, els que no viuen a casa dels seus pares, s'han de buscar la vida d'alguna manera, i com se la busquen? Doncs treballant, bàsicament. Hi ha un titular sobre un estudi que s'ha fet, un estudi que ha fet la xarxa Vives, de la que parlarem ara, que diu que, en general, entre moltes altres coses que s'han parlat, que els universitaris estudien menys i treballen més. És una qüestió de, també de necessitat. En parlem amb el senyor Ernest Pons, que és professor titular d'Economia a la Universitat de Barcelona, que forma part de la Comissió Científica del Via Universitària i, a més, ha participat a aquest estudi de la xarxa Vives. Ernest, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
Sempre un plaer, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, Ernest, d'entrada, així d'entrada, no sembla una bona conclusió la que dona l'estudi.
A veure, una cosa important és destacar que l'estudi està pensant per detectar grans tendències, no? Diguem-ne, perquè es basa en tots els estudiants a totes les universitats, en aquest cas de l'àmbit Vives. Per tant, el que fem és centrar-nos en això, moviments a llarg termini. Llavors, efectivament, no tot són bones notícies, però no tot té per què ser males notícies. És a dir, identificar que els estudiants estan dedicant cada cop una mica menys de temps als estudis és la millor manera d'anticipar-nos i de prendre mesures.
Com m'agrada que ho hagis enfocat de forma positiva, perquè jo havia començat enfocant-ho d'una manera desastrosa, així que m'agrada molt això. Clar, quan es detecta tot això, de quina manera es pot revertir? Perquè, clar, inevitablement, si tenen aquesta ansietat i han de sobreviure i han de tenir uns guanys econòmics, això és molt difícil de canviar aquesta tendència, no?
Sí, simplificant molt, diguem, un estudi que té moltes conclusions. Pensem-ho en dues per contestar el que tu han amb preguntes.
D'acord.
Aquí hi ha dos vessants molt importants. Una és l'aspecte socioeconòmic o, jo diria, econòmico-social. Per tant, per assegurar que els estudiants tinguin més facilitat, més possibilitat, més mitjans, més opcions per dedicar més temps als estudis, el primer que haurien d'assegurar és que tenen mitjans econòmics suficients. Quan dic econòmics, aquí podem incloure doncs, temes d'habitatge, temes de condicions on viure en condicions, tenir els estris adequats, tenir el suport informàtic, etcètera, biblioteques, etcètera. Mm. Clar, això, les universitats, d'alguna manera, poden fer poc. Poden habilitar sales d'estudi, poden assegurar, diguem-ne, materials a un preu assequible, etcètera, etcètera. Però la part més econòmica, econòmico-social, aquí la conclusió de l'estudi és clara. Demanem un esforç, diguem-ne, per part de la societat, de l'administració, de proveir beques, ajuts, dels diferents tipus, no entrem a distingir quin tipus de beques. Aquesta és una. Això és imprescindible i cada cop més necessari. Mm. La segona vessant, sí que ens pertoca a les universitats directament. Les universitats i també a les facultats, als departaments i els professors. I és un dels motius que els estudiants estiguin dedicant menys temps és perquè el seu vincle amb majúscules i en sentit ampli amb la universitat s'està afeblint. I això és normal perquè bé, jo a la meva època, ja fa molts anys, quan estudiava, jo em passava el dia a la universitat. Mm. A la universitat jo hi vivia, feia la meva comunitat, els meus amics, els meus companys.
Sí.
Avui en dia això no és així. També ho podem veure positivament. Els estudiants tenen molts vincles. Tenen vincles amb la seva població. Tenen vincles de voluntariat social. Tenen vincles esportius. Tenen vincles de tipus cultural. Molts ajuden a les seves famílies. Hi ha molts vincles. Però, clar, tots aquests vincles, el que hauríem d'assegurar és que no afablim el vincle amb la universitat excessivament. Perquè si l'afablim, diguem, els elements que els porten a viure a la universitat són més febles. Si aconseguim dibuixar una universitat més adaptada a aquests estudiants, sí, allà hem de preguntar, això què vol dir? Bueno, això és el que entre tots hem de repensar, no? Per començar, hauríem d'escoltar més els estudiants i preguntar-los, a tu què et convé més, o què t'ajuda més a estudiar, o quin tipus de materials necessites, o com vols tenir les classes, en quins horaris, en quin calendari?
Entenc. Una adaptació per fer-ho tot més resilient, més flexible.
Més conciliar, no? No parlem tant de la conciliació en el món laboral.
Conciliació, però conciliació, sí, correcte.
Parlem de conciliació també en el món universitari. Aquest és, diguem-ne, la síntesi, diguem-ne.
Això diu aquest informe, que les dones enquestades és un 63% en aquest estudi, però no hi ha una distribució equitativa dels estudiants per carreres.
Exacte. Aquí, aquesta dada, o sigui, aquesta conclusió ja ve de fet de lluny, ja està identificada, el fet de que hi ha titulacions on hi ha molts més estudiants homes i altres molts més estudiants dones. És a dir, hi ha titulacions que estan molt masculinitzades, del 90% d'estudiants homes, i altres molt feminitzades. Això ja ho sabíem d'abans, però el més preocupant, que sí que hem posat, diguem-ne, sobre la taula en aquest estudi, és que no només hi ha titulacions, diguem, de postgraduat, sinó que els motius pels quals els estudiants o les estudiants escullen la titulació són diferents.
Ah.
Perquè, d'alguna manera, és un cercle viciós. Diguem-ho clarament. Els estudiants homes tendeixen a escollir més... Això és una generalització, és una mitjana, eh?
Sí.
Tendeixen a escollir més titulacions on tenen previsió de cobrar més, d'ocupar llocs de poder, d'ocupar llocs on prenen decisions, de, diguem-ne, escalar llocs professionals més de pressa. I les dones tenen preferències molt més relacionades en servir als altres, ser útils, tenir cura.
És curiós, etcètera. És molt curiós això socialment, no?
Clar, és molt curiós. El que passa, això ara els deixem als sociòlegs que diguem aquí investiguin com es podria, diguem-ne, revertir.
Sí.
El problema és que això el que fa és autoperpetuar aquesta diferència. Perquè, a més, les titulacions que efectivament escullen més els homes acaben sent les que tenen salaris de sortida més alts.
Doncs, senyor Ernest Pons, professor titular d'Economia de la Universitat de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat sobre aquest estudi de la xarxa Vive. És molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Tinga, bon dia.
Igualment, bon dia. Gràcies per tot això. Va, acabarem de seguida. Com ha començat? Hem començat parlant de turisme des d'aquest hotel fantàstic on estem a l'Hotel Miramar de Barcelona, i acabarem parlant del personal de l'hostaleria. I en parlarem aquí a migdia, a Copia, Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esportscope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quins problemes tenim quan parlem d'hostaleria? Estem parlant de que, si parlem de turisme, estem parlant d'un dels grans motors econòmics catalans. Clarament. Sense cap mena de discussió. Però dels que es queixen, bé, entre cometes, molts empresaris, és que de l'hostaleria és que no troben personal qualificat. Com passa això? Per què? Parlem amb el senyor Àngel Pérez, que és vicepresident de Restauració de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona. Àngel, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, benvingut.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Àngel. Realment, tants problemes hi ha per trobar personal qualificat a l'hostaleria de cara a aquest estiu o no?
Bueno, sempre hi ha hagut, sempre hi ha hagut problemes de personal, però és veritat que cada vegada se causa una miqueta més, perquè cada vegada hi ha més restauració, cada vegada hi ha més oferta i cada vegada costa més trobar a gent que vulgui dedicar-se a l'hostaleria com a vocació i treballar, no?, d'aquesta manera com molts anys enrere pues passava, no? Hi havia un sector de gent que volia treballar a l'hostaleria i feia el treball i la labor a l'hostaleria. En els últims anys, cada vegada hi ha hagut més restauració, cada vegada hi ha hagut més restaurants que obren, que donen servei, i ha fet que la demanda creixi encara molt més. Jo crec que sí que encara queda gent de vocació que li agrada la restauració, són molts els que estem allà, i hi ha molts restaurants que se dediquen i que troba gent. Però la massificació de gent que entra a l'hostaleria, la quantitat de gent que entra a l'hostaleria, que no és per vocació, sinó per necessitat, cada vegada és clar que hi ha més, no? Que per això es nota tant aquesta
manca baixada, de qualificació. És una qüestió que pot ser també una qüestió d'atractiu per sous, per horaris, per què no és tan atractiva com abans? O per què hi ha menys gent que els vol dedicar professionalment?
Bueno, és veritat que abans l'hostaleria, el dit aquell de se sap quan s'entra i no quan se surt, no?
Sí.
Era molt evident i sempre estava ahí, no? Però jo crec que als últims anys cada vegada l'hostaleria s'ha anat posant més a dintre d'uns horaris més normals. I que és veritat que hi ha una desestacionalització, que és la que volem, però fins ara el fet de que sigui aquí a la costa, doncs que són 3, 4, 5 mesos de molt de treball i altres que no, doncs això fa també que els mesos que s'han de treballar més doncs tinguis que estirar més i que sigui algú més sacrificat i que, doncs clar, el volum de gent que té un restaurant a l'estiu no és el mateix que a l'hivern.
Clar.
I a l'hivern és més tranquil, també tothom vol una estabilitat de sou durant tot l'any, no només temporal. Clar, hi ha moltes circumstàncies, però també hi ha molt intrusisme dintre de la restauració que fa que a vegades sembli que l'hostaleria és així, no és tan així sempre l'hostaleria. Hi ha empresaris que se dediquen ara a l'hostaleria i que no estan amb aquests valors, no? que volem, els que dediquem tota la nostra vida a l'hostaleria i que fem les coses que és el més important per nosaltres, és que el nostre negoci funcione, però sobretot que el personal estigui bé, perquè nosaltres donem servei, donem felicitat. El cambrer o el cuiner ha de sentir que aquest treball li dona el que li dona, no? I que s'ha de trobar a gust. I això arriba quan tu tens unes condicions dignes, no? Jo crec que la majoria dels restauradors volem i lluitem per fer les nostres condicions de treball laboral amb dignitat i el més justes possibles, no? Però sempre hi ha alguna part del sector que...
Entenc.
Doncs igual no vull dir això.
Àngel, quan parlem de personal qualificat estem parlant també de formació. Hi ha escoles, prou escoles i prou atractives per formar aquest personal?
Aquí a la província de Tarragona tenim, bueno, nosaltres aquí a Cambrils pues, tenim l'Escola d'Hostaleria de Turisme. Sí, sí que hi ha. El que passa és que també és veritat, i això en els últims anys també passa, cada vegada costa més que la gent vulgui formar-se i cada vegada costa més donar formació, no? Perquè la gent estigui preparada i doni aquest servei de qualitat que nosaltres necessitem, no? I això és una cosa molt evident, molt evident. Ens costa molt trobar gent amb ofici, amb les ganes de formar-se i de viure, no? La seva vida al servei, no? Dedicar-se de cos i ànima amb aquesta feina tan bonica que és el servei als demés, no?
Àngel, i ja per acabar, com es presenta la temporada d'estiu? Quines són les previsions i ara mateix, com, de forma general, com ho veus?
El sector està content. Aquesta Setmana Santa ha sigut molt bona. El pont de maig també ha estat molt bé i això sempre és un auguri de lo que vindrà a l'estiu, no? Les expectatives són altes i esperem que aquest estiu també estarà amb aquestes expectatives que tenim, jo crec que se complirà, no? L'èxit també d'aquest estiu, jo crec que serà un bon estiu.
Doncs senyor Àngel Pérez, vicepresident de Restauració de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies, a vosaltres.
Un plaer, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i aquesta xerrada, clar. Estem a punt d'arribar a les dues, ens queden 4 minutets per arribar a les dues. Avui hem fet aquí el programa en directe des de l'habitació 416 de l'Hotel Miramar Barcelona, amb unes vistes privilegiades que ens toca el solet. Estem aquí respirant la brisa marina i hi ha unes vistes encantadores perquè ens hem posat a cara al mar, fer el programa, poca broma, jo... Parte de mi sueldo, yo ya lo regalaría si hago así el programa. Tenim aquí la directora de vendes i marketing de Barcelona, amb la que he parlat abans, l'Eugenia Zozaya. Eugenia, ¿com estàs?
Muy bien, muy contenta de tenerlos en nuestra casa.
Antes de darte las gracias, me gustaría trasladarte la pregunta que le estaba haciendo a Àngel sobre la dificultad o no de encontrar personal cualificado. ¿Es difícil para un hotel de 5 estrellas de lujo encontrar personal cualificado?
En este momento es difícil. El personal cualificado está muy buscado.
Habitual, pero tenéis aquí alumnos haciendo prácticas, tenéis...
Sí, contarte que aquí en Miramar tenemos alumnos que están estudiando la carrera de turismo, ajá, algunos haciendo grados, otros másters también, y están trabajando con nosotros, desde prácticas hasta contratos.
Ajá, sí. Pero que veáis...
Especializados en el sector como F&B, claro, cocina, recepción, etcétera.
Bueno, pues veieu que la situació és complicada. Bueno, oye, Eugenia, quiero darte las gracias.
Moltes gràcies.
Por habernos recibido aquí en el Hotel Miramar Barcelona, este magnífico hotel con estas vistas. Y si algú vol casar-se, m'han dit que... m'han dit que encara hi ha lloc per fer i parlar amb l'hotel per fer la boda, eh? Y vamos... No solo sois especialistas, sino que además de aquí todo el mundo sale muy contento, ¿no?
Exacta, sí.
Habitualmente en una boda, ¿qué os piden? ¿Dónde es las bodas?
Bueno, las bodas las hacemos aquí en el hotel. Tenemos dos salones perfectos para bodas. Uno es el Mediterráneo y el otro el Azulete, con maravillosas vistas y excelente gastronomía.
Eso es fantástico. Yo no quiero dar envidia a nadie, pero ahora me voy a ver la piscina. Y ya está. Yo tomo un refrigerio, un cafató, que en su mereixem. Eugenia Zozalla, directora de ventas y marketing del Hotel Miramar. Y muchísimas gracias por todo. Y espero que la temporada sea fantástica.
Muchas gracias a vosotros.
Doncs bé, estem a punt d'arribar al... explicarem i continuarem a explicar tot el que s'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar /Catalunya. Salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust des d'aquesta habitació 416 de l'Hotel Miramar Barcelona, José Miguel Cruz. Bueno, i el Sergio, que està aquí, el Sergio... Bueno, Sergio també està, que ha estat el nostre control tècnic aquí a la terra. ¿Te lo has pasado bien, Sergio?
Sí, claro.
Creo que es la primera vez en 40 años que habla por antena el Sergio.
No.
¿No? Pues... Bueno, pues ara ens hacemos un cafè. I salutacions també del Jorge, que ha estat als Estudis Centrals. Que tinguin una molt bona tarda i que passin un gran cap de setmana. Fins dilluns.